104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre de los poblados marítimos, emitiendo desde el barrio del Cabañal, aquí en Valencia. Saludamos a la audiencia de Radio Clara. Si ha sintonizado para eso, claro, el 104.4 de la frecuencia modulada. Y como siempre hacemos, saludos muy muy especiales para el sur, para la gente que ahora mismo pueda estar escuchando este programa en la ciudad de Granada. Para eso habrá tenido que sintonizar la onda libre y amiga de aquella ciudad, Radio Almaina. Y como siempre que podemos, suele ser cada 15 días, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que le intentamos dar contenido. En este programa solemos hacer viajes y muchas de las veces es aquí cerquita. Hoy nos vamos a ir muy cerquita a esta ciudad, incluso dentro de ella, hasta la parte norte. Nos vamos en concreto a Campanar. Y nos vamos allí porque hace un par de semanas el colectivo Les Espigoladores presentó allí en un jardín el documental Entre el día y la nit, no hay pared. Un documental que recoge los testimonios de 8 mujeres que han vivido, algunas todavía viven, y sobre todo han sobrevivido en Lorta de Campanar. Algunas de ellas fueron expropiadas entre el año 1997 y el 2000. Por aquel entonces, en el Ayuntamiento de Valencia, pues gobernaba el PP y llevaba a cabo, pues como nos tuvo durante más de 3 décadas, con su mano dura, llevando a cabo, pues en ese caso, en concreto en la zona de Campanar, 3 proyectos que acabaron con 600 hectáreas de huerta y más de 20 alquerías habitadas, algunas datadas en el siglo XVI. Esos 3 proyectos que acabaron con Lorta del Poet, ahí en Campanar, consistían en una circunvalación del acceso norte a la ciudad diseñada por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente en aquel momento, la construcción de un zoológico para especies exóticas, lo que ahora conocemos como el Biopark, y un proyecto urbanístico, No Campanar, del que hablaremos más adelante. Pues el programa básicamente va a constar de 2 partes. En la primera vamos a escuchar una entrevista que mantuvimos con Les Espigoladores, este colectivo, en este caso de mujeres. Y en concreto pues hablamos con Teresa de la Fuente, Natalia Castellanos, Alba Herrero y Saray Fariñas. Nos van a contar en qué consiste y todos los porqués de este documental. En la segunda parte del programa pues escucharemos otra entrevista, la que mantuvimos con Concha Aguilar y Marina Bartual, madre e hija, que fueron 2 de las mujeres expropiadas en el año 2000. Después entraremos más a este tema. Así, lo primero que vamos a hacer es callarnos y lo segundo, escuchar la primera de las entrevistas que tenemos preparada, en concreto con Les Espigoladores.
Les Espigoladores son un colectivo de 5 personas que
ens van juntar fa 2 anys i mig, més o menys, per a començar un projecte comú al voltant de la memòria oral, en este cas, de les dones de Campanar, del Poet i de la partida de Dalt. I el treball que fem té molt a veure en el nom que vam triar per nomenar-nos, que és les espigoladores, en el verb espigolar, perquè espigolar vol dir arreplegar tot allò que s'ha quedat a banda o bueno, sense arreplegar després de la collita principal. I aleshores en el nostre treball, en aquesta metàfora, perquè per a nosaltres és una metàfora, és arreplegar històries, arreplegar experiències, arreplegar vivències de dones que tot el que elles, les seues subjectivitats, no han sigut visibilitzades. Bueno, totes d'alguna manera hi hem participat de col·lectius o de reflexions i posicionaments feministes, i aleshores com hice jo, que em semblava molt important i era com el lloc fonamental de trobada, però al mateix temps també portàvem com una reflexió que quan vam començar ja portava molts anys, no?, de la degradació de l'horta, de la degradació del territori en general, però la de l'horta especialment perquè és la que tenim més a prop. Com que tota aquesta reflexió sobre la degradació de l'horta, sobre com s'havia menjat la ciutat l'horta, com tot el boom urbanístic, com tota l'especulació, em semblava important també conferir aquesta reflexió de què passava en les formes de vida que estava també desplaçant, no? O sigui, com estava doble desplaçament, per una banda el dels relats de les dones arrel de la història, per una altra banda el de les formes de vida que l'especulació pues, simplement impossibilitava.
Som 4 dones, Tere, Sarai, Alba, jo, Natàlia i Guille.
Pues entrem en el documental, si voleu. Entre el dia i la nit no hi ha paret.
Pues sí, porque este nombre, pues mira, esta frase la dijo Pepita el día que la entrevistamos, y yo creo que desde el principio nos resonó un montón a todas, ¿no? O sea, por lo potente de la frase y también por cómo lo contó, ¿no? Haciendo esa referencia a su suegro, como el suegro le decía a su suegra cuando veía que se levantaba la primera, que estaba haciendo todas las faenas de la casa, que luego se iba a ayudarle a él al campo, volvía, él se echaba la siesta, pero ya seguía haciendo más faenas de la casa, y se iba a acostar y todavía la veía haciendo cosas y decía, entre el día y la nit no hay pared. Y claro, nos marcó un montón, creo que no tuvimos como dudas de que de esa inexistencia de frontera entre el día y la noche, entre todos esos trabajos que hacían las mujeres, que bueno, que obviamente no representa todo lo que se habla en el documental, pero bueno, que era una frase de ellas, tenía muchísima potencia en sí misma y recalcaba una idea muy fuerte del documental. Y
la relación, si la han hagut entre vosaltres i les dones, la empatia, conteu un poc, no? Igual és a part més vivencial vostra.
Jo sento una afinitat brutal en les persones majors. Pense que jo sóc qui sóc gràcies a les persones majors que han estat en la meva vida. Quan se n'han anat aquestes persones majors, que són les meves abueles, vaig tenir molta llàstima, però vaig pensar, no se n'han anat perquè jo estic així, i jo sóc elles, no? Entonces, personalment, era com, ja n'hi havia una afinitat prèvia, inclús antes de conèixer a les persones concretes, per el fet de que, del respecte personal, ¿vale?, que li tinc a la gent major que ha viscut pues, una vida molt dura. Després jo pense que a nivell col·lectiu, en tot el procés que hem seguit, doncs arrel de començar a estar dins de la taula per la partida, Marina i Pep són dos de les persones que ens fan de contacte amb les dones i comencem a preguntar-los a aquestes dones si tenen ganes de que les maregem un poc i les entrevistem. La primera reacció és, però si jo sóc molt vella, jo no tinc res que contar, doncs què voleu saber, no? I després, poc a poc, quan ja s'obrin, el contacte amb elles evoluciona per a mi d'una forma molt bonica, perquè al final quan ens n'anem igual de sa casa, que fem berenar-se amb elles, ens porten les fotos, ens ensenyen les fotos d'abans, com bueno, part del treball documental, però també part de coses que ens interessaven a nosaltres, no es pot deslligar, no? O sigui, treball documental i coses que t'interessen personalment. Llavors s'estableix un vincle molt bonic, tot això portem 2 anys coneguent-les, en aquests 2 anys pues, es creen vincles molt guapets. Les dones es conviden a la seva casa, a menjar-nos una paella, a, pues això, a berenar. I després, al principi també vam pensar que seria interessant que cada una de nosaltres, per dir-ho d'alguna forma, cuidàrem una o varias dones, en el sentido de que pues, si una un día es el seu aniversari, pues li cridem, escolta, que és el teu aniversari, o si va al metge, pues tocar-li, com està el teu home, o vull dir, aquest tipus de relacions crec que també és molt important per a fer un treball així, no?
Estem ahí posant l'èmfasi en alguna cosa, però sempre tot és des de la seva veu i des del que elles ens conten, vull dir, en cap moment del documental no hicim nosaltres parlant ni, no, ni una veu en off ni tal, que podria haver sigut una manera també de contar-ho, no? I crec que sempre hem tingut prou clar que era el que arrepleguem de les entrevistes, que tampoc eren entrevistes com a tal en pregunta-resposta, sinó que era un conta'm.
Hi ha un tema ahí molt dolent i que sé que aquestes persones, aquestes dones, lo viuen d'una manera clar, molt, molt dramàtica, i m'agrada molt la manera tan subtil, me referís, no, pues, al tema este, no, de les expulsions que n'hi havia en el 97...
Bueno, jo crec que era... O sigui, que era un tema que si part de les reflexions sí que venien un poc d'aquest procés de degradació de l'horta i d'aquesta especulació, permetre-li un espai era part necessària, no? Perquè era com de, bueno, pues necessitem entendre què passa amb les dones, però quina és la seva relació amb el territori. I la seva relació amb el territori ha sigut canviant al llarg del temps, perquè el temps ha fet que la vida en l'horta canviara també, no? I que n'eren, pues això, com també diem ahir d'alguna manera, que han hagut coses meravelloses i coses conflictives i coses doloroses. Aleshores, nosaltres era algo que no podíem no tindre present, perquè Marina Bartual, una de les nostres grans contactadores que anomenava abans Sarai, va ser una de les desplaçades del Poguet i va ser una persona molt activa i molt implicada en Salvem el Poguet. I mos va transmetre tot aquest dolor, tot aquest sentir, tot aquest patir i tota aquesta pena i aquesta ràbia col·lectiva de la gent del barri, no? I d'aquesta sensació de família dolguda i de família frustrada.
He vingut per a cantar i retre un bon homenatge. He vingut per a cantar a les espigolaures. Gibola! Gibola! Acá! Gibola! Que ens han fet bona la vida, que ens han fet bona la vida. Amb llavor i bon trepar.
Nosaltres volíem ser capaços de no centrar-nos únicament en això, perquè necessitàvem entendre de més junt com havia sigut la vida abans dels anys 90, però clar que era inevitable plegar als anys 90 i necessitàvem també entendre des de tota la complicitat que vam generar en elles i des de tota la cura que podíem, era impossible que no parlarem d'això. O sigui, moltes, abans de que nosaltres els preguntarem, ja estàvem parlant d'això, perquè està molt arrelat en elles, perquè forma part de la seva experiència més propera, encara que hagin passat 20 anys, perquè són dones de 80, doncs els últims 20 anys, en un canvi radical de forma i lloc de vida. Per a elles ara, per a moltes és molt recent, sobretot n'hi ha algunes que es veu, no? que se'ls escapa per la pell, i altres, bueno, pues que igual no ho tenien tan present, però que forma part de la seva vida, que quan els preguntàvem pues tenien la reflexió ahí. I jo crec que una de les coses més difícils i més boniques, bueno, això ja per a mi totalment, és que no totes pensen el mateix, ni totes ho han viscut de la mateixa manera. I nosaltres igual, per a mi personalment, això al principi era complicat de digerir, perquè clar, no n'hi havia un discurs, n'hi havia molts diferents, n'hi havia 8 discursos diferents, no? Sí, té este punt de que és un conflicte totalment invisibilitzat, no? N'hi ha altres conflictes de ciutat i horta en la ciutat que han tingut molt més ressò que aquest, no? Pues la punta, no n'hi ha ningú que no sàpiga el que ha passat en la punta, però n'hi ha molta gent que ni tan sols sap que el Poguet existís ni que ahí n'hi hagués aquest conflicte també especulatiu, no?
En què es quedeu, se quedeu cadascuna de tot aquest treball?
Per a mi l'aprenentatge col·lectiu entre nosaltres, estic dient cap a dins, no?
Partint de que primer de tot pues igual no som un col·lectiu de persones professionals en l'audiovisual, per exemple, en aquest sentit ha sigut un aprenentatge, un autoaprenentatge de, en això, en agarrar una càmera, en com gravar, en el plano, en el color, en la llum, en no sé què, l'hora, el micro, i entre nosaltres, no? Que també venim de diverses relacions, unes ens coneixem, unes altres no, venim de mons diferents en sentit d'acadèmics, diguem, entre cometes, el que siga, i experiències diferents, i trobar-nos i posar tot això damunt la taula, cadascuna el seu sentiment, doncs, coneixements o el que siga, per a mi ha sigut un aprenentatge molt, molt gran i molt interessant.
Una cosa com molt valiosa és que dones que quan les van conèixer la primera vegada mos dient que elles que mos havien de contar, si elles no, vull dir que la seva vida, perquè mos anava a interessar, no? Que ahir estigueren fins a les 11 de la nit com boiaes, diguen, no sé si entenc molt bé per què estàs tot sent així, però jo estic així i al final pues estic en un somriure en la cara i a mi això ve, però jo el que vull és que vingueu a berenar a ma casa. Perfecte, això perfecte, jo estic així fins a les 11 de la nit, però quan veniu a casa, no? Pues per a mi això és preciós, que algú que en un principi dia, a mi m'aneu a gravar, no. Que s'ha deixat gravar, que s'ha deixat repetir l'entrevista perquè nosaltres estem aprenent pel camí i no l'hem fet bé la primera, que hem tingut altres problemes entre mitges, per a mi és com el gran regal, no? Que puguem compartir la seva via des de l'afecte, no?
Claro, lo que ha dit Natàlia al principi és que això és meravellós. Jo no sé la gent que llitca això, que mos escolta, quina experiència té de treball col·lectiu, però en els col·lectius moltes voltes, encara que s'intenten que s'intenta tenir cura de les dinàmiques, a voltes acaben apareguent com friccions o com ostres, no ens hem acabat d'entendre o no tal, i jo penso que el procés emocional entre nosaltres ha sigut, vamos, jo de lo millor que m'ha trobat en la meva vida afectiva, militant, vull dir, familiar, d'amistat, perquè a més nosaltres no totes ens coneixíem i ara ens estimem com si fossin germanes. I després jo he conegut Campanar. Jo no coneixia la història del Pouet i he viscut en València des de fa molts anys i no sabia que havia passat això. Igual que estem parlant del Pouet, València ha estat construïda a base de desplaçaments. Vull dir, València està enmig de l'Horta i tots els barris perifèrics s'han construït de la mateixa forma i en els mateixos patiments del Pouet. O sigui que això no és un cas únic, però en aquest cas a mi, jo crec que a totes ens ha permès conocer mejor el territorio que no conocían.
He aprendido mucho sobre los ritmos de los procesos colectivos y poniendo muchísimo cuidado, porque muchas veces a lo mejor en otros colectivos pues hay que hacer trabajo y hay que conseguir
productividad.
Exacto. Igual el objetivo de esto no es tener resultados y ser productivas para tener cosas pronto, ¿no? Sino de repente ver que vamos poco a poco, pero que vamos con muchísima firmeza y con muchísimo compromiso. Que eso, por ejemplo, a mí me ha faltado en muchos otros colectivos. Es que he sentido que de verdad esto era un proceso y no un resultado.
Moltes gràcies pel treball que he fet, el que vos queda, i per posar en valor a aquestes dones i per haver donat aquest temps a Ràdio Malva i a la directa del País Valencià.
Gràcies.
recordaros que seguís escuchando Radio Malva y para eso habréis sintonizado el 104.9 de la frecuencia modulada. Y nada, para quien se haya apuntado ahora, decirle que andamos en el programa de hoy dándole vueltas a lo que contiene ese documental que pudimos ver hace un par de semanas y que presentaron el colectivo Les Pigoladores. Este documental pues se llama Entre el día y la nit, no hay pared, y es más que recomendable. Se ha desprendido durante la charla que manteníamos con ellas en la entrevista, pues el tema de la especulación urbanística más concreta y localizada en esa, en lo que era esa zona de Huerta, como decíamos al principio, pues por aquella zona en Campanar, 600 hectáreas de huerta productiva fueron arrasadas en solo tres años, entre el 97 y el 2000. Más de 20 alquerías que estaban habitadas y algunas datadas en el siglo XVI se vinieron abajo, no, las derribaron. En este caso, pues, ¿qué es lo que tenemos ahora? En vez de eso allí, pues una circunvalación de acceso norte a la ciudad, un zoológico para especies exóticas, al que le llamamos, o le han llamado el Biopark, y este proyecto urbanístico de nueve torres de bastantes alturas en el Nou Campanar, que en su momento se le adjudicó al consorcio empresarial Entre Avenidas, que integraban dos de las nobles y grandes familias valencianas de constructores, Onofre y Miquel, y los hermanos Lladró. En esta segunda parte, lo que viene ahora, lo que vamos a escuchar en cuanto consiga callarme, es una entrevista que también mantuvimos pues hace unos días con Concha Aguilar y Marina Bartual, madre e hija, junto con el resto de familia, pues fueron expropiadas ahí en Horta del Poeta. Ellas vivían en la alquería del rey, que fue una de las pocas que quedó en pie, todavía sigue en pie, aunque en un estado total de abandono, y bueno, ha sufrido varios incendios, está toda rodeada de escombros, el estado bastante lamentable. Se encuentra en terrenos del Biopark, que, bueno, no sé si lo sabéis, fueron cedidos entonces por el Ayuntamiento de Valencia por 50 años a esta multinacional Rainforest, que es la que gestiona el Biopark. Vamos a escuchar lo que os hemos anunciado, esta entrevista con estas dos mujeres que en ese momento fueron expropiadas y tuvieron que abandonar la alquería del rey.
Esa casa era de mos avantpassats, però no era en propietat, era arrendat, com la majoria de les terres d'allí, que totes eren del barón de no sé què, del conde de no sé quantos. I vaig veure una llibreta d'arrendament que se pagava en pesos. O sea, jo sé que des d'entonces era la meva família la que estava en aquesta casa. Miguel del Rey va escriure un llibre en el que la enquadra en quin segle, per l'estructura, perquè diu que té les mateixes característiques de les masies de Girona. Hi ha un dato també, que sempre ha hagut allí una imatge de San Francisco, quan se n'anaren els moros i després se quedaren els que diuen que s'havien convertit, una manera de fer veure que s'havien fet cristians era tindre una imatge de sant en la casa, i per això estava aquesta imatge allí.
Com vos va arribar la notícia de que era tant la vostra alqueria com, bueno, 600 hectàrees de terreny de horta productiva, no? Està amenaçada, no?, per aquest projecte, no? El Nou Campanar, no?
Això va ser ma mare, que ma mare llegia el diari i agarra la llista de les expropiacions,
que era una pàgina plena de noms i cognoms.
En el diari?
En el diari. I va eixir i ens va dir:
així està el nom dels meus germans, així està el nom de vosaltres. Tota horrorissa.
Nosaltres, a veure, havíem començat ja a fer un... Allí hi havia dos pais. Un, que és el que afecta de Mestre Rodrigo fins a Pío Baroja, i l'altre de Pío Baroja, els Vials, i fins al que ara fins a Mislata. I el primer país ja havia començat. Nosaltres, quan començarem a fer les reivindicacions, no sabíem que estàvem afectats, perquè hi havia un pai, però el segon no. Nosaltres pensàvem que ens anàvem a quedar a la vora d'una carretera que farien, que és la de Pío Baroja. I aleshores va ser quan Mayaya va llegir en el periòdic els nostres noms, els noms de les nostres famílies. I així, primera notícia.
I després, pues vingueren dos joves en unes carpetes, ma mare estava passejant per el pati, i digueren, senyora, és vostè l'ama d'esta casa? I ma mare diu, pues sí. Diu, pues és que venim a medir-la. Diu, ah, pues me dis que... Perquè antigament, no feia tants anys, que se medien les façanes de les cases i dependent de lo gran que eren, així no pagaven d'impostos. I diu, no, no, si és que la tenen que medir per dins. Per dins? Tota la vida l'han medit per fora. I diu, però és que és per expropiació. Oh, i ma mare, mira, se n'entra xillant. Conxi, mira lo que diuen, mira lo que diuen. I jo me vaig enfadar moltíssim en aquell. Això què vol dir? I aquell, pues mira que venim a medir-la, i pues no la van a medir. I quan s'enfadaren tant, pues mos ficaren de l'expropiació lo que diu el catastro.
Eren 8 milions de pessetes.
8 milions 500 mil.
500 mil. Bueno, és que ahir anava inclosa tant la casa, que té 300 metres quadrats més 200 de corral, i un masset. Teníem un campet sí, ballat, que quan ens descuidàrem, aquests xics estaven intentant botar la tanca. I anaren i es digueren que no, que d'això res, i se n'anaren. És que en el valor final que li donaren, comptaven un 5% i l'afegien, perquè això és el valor sentimental.
Sí, sí, sí.
Jo dic, no m'ho puc creure, és una presa de...
No, van ficar el preu al sentiment.
Com podem pagar?
Però molt poquet, com si no ho sentirem molt. Per traure'ns més diners, havien ficat com el camp, zona urbana. Però sí, quan varen pensar en l'expropiació, tornaren a ficar-lo rústic. Aixina pagàvem molt menys, no? Aixina que va ser terrible. Després varen pelear molt més, perquè aixina i tot, ells venien els pisos, el més barat a 40 milions. I com pot ser? És un robo per lo legal. Cada vegada que venia algú per el Pouet que no coneixien, ja estaven pensant en lo que seria. És que, mira, a Montío se posaren a medir-li el camp i mon tio diu, vostè què fa ahí? I diu, vosaltres estem medint el camp, però escolta, el camp és meu. Diu, no, mire, el camp, així posa que és del que era l'amo,
el propietari,
que no era l'arrendatari. Però venim a medir-los per expropiar-los, o sea, igual, no? Va ser bofetades, una darrere de l'altra. Que un dia venia Eduard en unes quantes persones.
Qui era Eduard?
Un xic historiador de Campanar. I diu, jo vos duc així a professor de la universitat perquè vegem el que és això i el que volen fer. I a partir d'ahí, pues, ell mos va dir que se tenien que organitzar perquè si no s'organitzaven les coses anaven a ser com ells volgueren.
I començarem a fer el que sabíem fer, que era fer pintades, fer un tall de carretera. I per Nadal, me'n recordo que varen fer una fotografia de l'alqueria de Manuel el Foraster i la posàrem en una cartolina. Bueno, una no, moltíssimes. I posava en la cartolina, salvem el Pouet, estem a temps. I la foto a pegar.
I un escrit de coses que fan els llauradors, com se solca la terra...
Sí.
Tot sí, referent a les feines que feien.
Per allí utilitzaven molt la partida del Pouet la gent que anava a comprar al Carrefour. Els paràvem i els explicàvem, mire, que així això va desaparèixer a tots els que paraven, i els demanàvem per favor que posaren aquesta cartolina en la part de darrere del cotxe. Fins que en el 2000 nosaltres ja se n'anarem d'allí.
Sí, era horrible.
No ens van desnonar, se n'anarem perquè allí ja no podíem viure, Toni. Era insofrible.
És que se n'anàvem a treballar i quan tornàvem ja no estava la carretera per on havíem eixit. Tot oscur. Tot ple de clots de les màquines.
Sí, perquè...
Era sense llum.
Sense llum.
Perquè havien llevat els postes de la llum. I una altra cosa que també ens va fer mal va ser que quan tinguérem que anar a firmar l'expropiació, tinguérem que anar tots des de la casa. No és que figuràvem com a propietaris, que figurava el meu marit i jo. Tinguérem que anar els meus fills i tingué que anar ma mare també a firmar.
que és el que n'hi havia previst allí, en principi, i després què és el que n'hi ha previst ara?
Mira, jo no sé exactament el que n'hi ha previst per a ella. Ha dit diverses vegades en el diari com a que volien ficar un restaurant, que a mi me pareix això també fatal. Com pot ser que es expropien unes persones que viuen allí per ficar un negoci, per explotar uns altres? Però això, la culpa la tenia l'Ajuntament de Doña Rita, que és la que va cedir això per 50 anys a el que és el propietari del bioparc.
Rainforest, no?
I sí, exacte. Ni mos pareix bé el parc aquàtic, ni mos pareix bé el que volen fer allí. Perquè si volen fer una cosa que és per tota la gent, una cosa social, pues està bé. Però que siga un negoci per traure diners a una persona...
Per a nosaltres qualsevol projecte que siga un negoci ens sembla un insult, ens sembla una estafa. Perquè, a veure, hem estat expropiats, hem vist com la casa s'ha anat deteriorant, ha patit dos incendis, l'han espoliada, ens sentim burlats i no sabem exactament què faran perquè no concreten.
En principi anava a formar part del que és ara el bioparc, no? La propietat és de Rainforest.
Exacte. Sí, l'ús de fruit per 50 anys és d'ells.
Ah, és una cessió de l'Ajuntament de València a aquesta multinacional.
Sí, molt bé,
per 50 anys. La casa està perduda per a vosaltres, però ja. Què vos agradaria que passara?
Pues jo lo més que vull és que no la tiren. M'agradaria que la rehabilitaren sense llevar-li la seva personalitat. Faran el que voldran. I el que nosaltres volguérem és que fora pel poble, simplement.
Exacte.
Pel poble.
A mi m'agradaria que servira més per a mantenir la memòria d'allò que fou el Poguet, que servisca de denúncia també. M'agradaria molt que albergara un espai on hi haguera, per exemple, una maqueta que reproduïra com era el Poguet en els anys 80, quins cultius es feien, quines famílies vivien. A mi m'agradaria que deixara constància de tot això. I que a més tinguera un espai com a centre d'interpretació de l'Horta.
Això seria el que nosaltres més voldríem.
Afortunadament jo el que veig és que està en la memòria, perquè té que estar, però sobretot heu refet la vida, no?
Pues sí, el meu marit dia que als 50 anys no volia tindre ninguna hipoteca. I als 50 anys en tinguérem dos. Una sobre el piso per comprar la casa. I una altra sobre la casa per comprar el camp. Perquè ens ho llevarem tot i nosaltres el que volíem és el que teníem, viure en l'Horta. I en l'Horta de Campanar no se podia viure perquè les cases valien molts milions i tingueren que vindre així. I gràcies a que encontrarem aquesta casa, que estem encantats de viure en ella, la varem restaurar, tenim part antiga i part moderna, respectuosa en el que és una casa de l'Horta i vivim bé.
I tenim un tros de terra.
I se duguérem els arbres que poguérem d'allà i es trasplantàrem així. I tractàrem de que la casa tinguera, no se pot parecer perquè aquella és molt diferent, però fins a buscàrem el xapat dels passillos igual que el que teníem allí. I reproduirem l'empedrat que tu has vist, perquè mos dolia molt i molt deixar-lo. perquè mira, de les cases que tenien empedrat allí, que tenien diverses alqueries, n'en tenien, els de derribos s'endugueren fins a les pedres en caixons. És que s'endugueren tot el que hi havia dins de les cases.
I fora, les teules també.
I les teules, naturalment.
I nosaltres les organitzaven en palets. I nosaltres agafàrem una nit i totes les que pogueren se les emportarem i les tenim en la teulada.
Pues sí.
O sigui, que a banda de l'enderrocament hi havia un espoli abans.
Sí, claro que sí. Aprofitaren tots, enduien totes les vigues, hasta els útils, però si s'enduien 12 gasos, que era el que ma mare i ma tia feien senyien la farina pel pa, també se'ls enduien.
Sentiu d'alguna manera la responsabilitat de parlar d'això quan vos pregunten i encara que no vos pregunten, o d'alguna manera també necessiteu com passar pàgina definitivament?
És que no podem passar pàgina. És que encara que vulguérem no podríem, perquè ens va fer molt, molt de mal. És que mira, si me llevaren esta casa no me farien ni una quarta part del mal que me va fer aquella, perquè és que aquella era l'arrel de la meva família. És que mon pare havia nascut allí i ma mare havia nascut en la del front. Era com dir adeu als avantpassats. La casa estava plena de records,
sí,
de tot els que havien viscut allí.
I és que no només ens llevaren la casa, que té moltíssima importància per a nosaltres, ens llevaren un estil de vida, ens llevaren que la gent major estiguera convivint en el carrer, al voltant de les garbes de cebes, que això era el veritable centre social de l'Horta. Això ja no tornava a passar, els germans es desvinculaven, ja no es veien cada dia. Nosaltres farem molts esforços per a mantenir un berenar setmanal. I agafaven els fills i es portaven a la gent major, la portaven així, sí, i berenaven tots junts.
I berenaven. Els germans vivien allí, de ma mare, i entonces ells diuen, ja no se veurem. Mon tio tenia unes gallines i ell, què faig amb les gallines? És que era un patiment de desfer-se de totes les coses que no se poden traslladar a un piso, perquè pel major va ser horrible.
Això, que tampoc tinc opció a passar pàgina. Jo a cada ocasió que he vist de parlar de l'Horta, d'acompanyar algú a veure el que hi ha havia explicat, és que amb ganes o sense ganes ho faig, perquè no puc fer-ho d'una altra manera. I participé en totes les accions que se'n fan tant de l'Horta de Campanar, que em toca de ple, com en altres hortes. És una estima ja que s'ha fet a l'Horta allà on estiga.
És que dona molta ràbia, perquè quan tu se'n va d'una casa perquè vol, és un conte. Però quan li diuen quant en tens que anar i els diners que te van a donar, és molt dur.
Marina, tu te'n vas anar, però fa un temps que has tornat a Campanar. No?
Exacte.
A banda és professora, no?
A l'Institut de Campanar, a més, tinc molta sort, en guany.
Estàs donant classe a gent que té 15 anys o per ahí, no? Adolescents.
Sí.
Transmitixes tot això que estàs contant als teus alumnes i alumnes. Què diuen ells i ells? No?
Sí, mira, per a mi un dels objectius és que els meus alumnes coneguen el barri on viuen, que sàpiguen quina és la seva història. I jo sóc de les poques professores que tenen del barri. El professor de història em va dir, Marina, tu vols que fem un projecte de Campanar i l'Horta?
Jo dic, què m'has dit? Clar que vull.
I després començarem a treballar en un projecte d'entrevistes audiovisuals a gent de Campanar. I ells entrevistaven o a un veí, o a algú del teixit comercial, o a gent socials, perquè Campanar és un barri que té una essència de poble important. És com si estigués a casa, quan vas pel carrer, perquè amb tot el món tens una relació de tu a tu. Val, els xiquets, quan els portaren per l'Horta, van fer dues eixides. Una a la partida de dalt, perquè veieren que encara hi ha Horta i que està activa. I una altra al que s'anomena Nou Campanar, que és la partida del Pouet per a nosaltres, o serà sempre, i que està urbanitzada. La gran majoria és que no sabien que allí hi havia aquest tros d'Horta. I després està la taula per la partida, que és un grup de gent de diversa procedència que ens hem juntat per a parlar de l'Horta i treballar per preservar-la, i bé, tenim molts objectius. Però una de les estratègies brutes de l'Ajuntament fou dirigir allí el mercat de la droga. Nosaltres vam li van preguntar als traficants què feien allí, per què havien vingut, i ens van dir, ah, vostès viuen ahí, pues no saben la que els ha caigut. Ens han dit que si venim així no ens molestaran. I així tenen mercat per a temps.
Això era per animar mosses, encara que hi ha que dir que els drogadictes no se posaven en mosses.
No res, amb ells
no mos feien ningú mal. A nosaltres el que mos feia mal era veure-los a ells, tan joves i ficats en ese món, que es ven com poqueta a poqueta anaven ells posant-se mal. Perquè nosaltres tinguérem la sort d'encontrar-se en esta casa, però altres no, ni tenien possibilitats de comprar-se res. I mos tios, per exemple, se'n tingueren que anar a un pis alquilat perquè els ajudaven a pagar els fills, perquè els llauradors tampoc obren una pensió com per res.
En què se quedeu de tot allò?
De tot allò?
Sí.
Pues mira,
siga bo o roi.
Molt important per a mi va ser, perquè ho necessitàvem molt, perquè nosaltres mos feia molt de mal la situació que vivíem i necessitàvem que mos comprengueren. I tota la gent que mos va comprendre i ajudar mos va fer molt, molt de bé. I varen conèixer a gent molt interessant, pues que encara continuen l'amistat, gent que no coneixíem de res, i venia i mos donava la raó, perquè nosaltres ho patíem, però és que nosaltres no érem a soles, és que perdíem, és que perdia València també, i ells aixina ho varen veure. Aixina és que de lo millor d'allò va ser la comprensió de molta gent.
El millor va ser tota la gent que varen conèixer, de totes les veus que ens escoltaren i que al principi nosaltres començarem a defensar-nos com una cosa personal, no? Una necessitat. Ens anem a quedar sense la casa, ens amenacen que ens lleven les terres, que ens van a desvincular, ens van a furtar memòria, però de sobte tota la gent que va començar a vindre van començar a valoritzar la zona i van començar a valoritzar els edificis, no? Les alqueries. I nosaltres vam comprendre que no era una lluita nostra només, que era una lluita de tota la ciutat. I ens queda la satisfacció d'haver fet tot el que nosaltres podíem, tot el que estava al nostre abast per salvar-ho.
De què vau sentir quan va morir,
sí.
Rita?
Jo volia que ens queda més perquè se demostrara tot.
Sí, jo la volia veure en presó.
I el Domínguez també.
Sí, i el Cotino.
Perquè se ria de nosaltres, saps? Nosaltres anàvem en una pancarta allí, salvem el Pogué, i ells
ens
miraven en un desplante i la doña Rita en el seu got tapaet com si fos una infusió, mos pegava unes mirades altaneres que pa què, i l'altre diguen, però de què se queixen si allò són quatre cases, n'hi ha moltes cases de l'horta i n'hi ha molta horta,
o sea, que estan caiguent-se, deien.
Sí,
ara sí que estan caiguent-se.
Miguel Domínguez, que era concejal
de urbanisme, en aquest
moment te han fet cantar, no?
Pues vaya que sí. Que això de cantar va ser que va de fer diverses festes en el Poguet, festes reivindicatives, però que venia un grup que se deia Arracades i cantaven cançons valencianes. I clar, i volien cantar-los a les alqueries i a la gent, i nada, m'agrada cantar.
Estem parlant de Can de Batre.
Sí, del Can de Batre, sí,
bueno,
sí.
Però canta de tot, canta el baix i fandangos, sí. I...
Conchín, per terminar, t'arranques a cantar-nos?
Vaig a cantar una com Pachaume. Una que canta el Botifarra mateix.
Ah, vale.
Una que diu... I encara no són 12 i el sol ja pica, que serà quan siguen 12 i a xacalissa i el sol ja està en la posta i les gallines al xoque i al meu amor que mal li sap pagar-me el jornal sencer. I epa, ja s'ha acabat. Això que ho canten és els llauradors que van a jornal.
Pues moltes gràcies a les dos. per este temps que s'heu donat, no? I s'heu regalat.
Pues sí, però gràcies a vosaltres també, perquè per donar difusió a aquestes coses, perquè igual la gent diu, "Ai, pues eren cases velles, pues lo mateix que de Domínguez." Però no són les coses, no són així. N'hi ha que profunditzar un poquet més i veure.
Pues ahí lo dicen.
Sí.
Moltes gràcies.
Estamos casi terminando. Recordaos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada y que el programa de hoy pues lo hemos dedicado, le hemos estado dando vueltas a partir de todo lo que se desprendía de ese documental que tuvimos la suerte de presenciar su estreno en Campanar. Hace un par de semanas, este documental del colectivo Les Espigoladores, Entre el día y la nit, no y a pared. En la primera parte del programa hemos escuchado una entrevista con ellas, las integrantes de este colectivo Les Espigoladores, y en la segunda parte del programa pues hemos escuchado a Concha Aguilar y Marina Bartual Aguilar, dos mujeres, madre e hija, que fueron afectadas directamente por aquellas expropiaciones y bueno, que tuvieron que abandonar la alquería en la que habitaban, la alquería del rey. Creo que gracias a este trabajo de Les Espigoladores pues nos ha venido muy bien hacer memoria de lo que ocurrió. Bueno, esperemos que para que no vuelva a ocurrir, y si este programa junto al trabajo que han hecho estas mujeres, Espigoladores, con ese documental, sirve para que no consintamos que vuelvan a ocurrir este tipo de barbaridades urbanísticas en aras del progreso, pues el que está aquí hablando se da con un canto en los dientes y más que satisfecho. Solo apuntar que a lo largo del programa escuchamos también una de los cans de batre que cantaron allí en el estreno. Y luego también hemos ido escuchando música valenciana, sí, no todo va a ser Paquito Chocolatero, que también está bien. La cultura musical valenciana es mucho más diversa, extensa y rica que solo eso. Hemos escuchado, nos ha acompañado durante el programa el grupo, que ya no existe, aunque sí sus integrantes, LAM de FOC. Y mira, nos viene muy bien para deciros que dos de sus integrantes por separado, Efren López, actuará el 25 de mayo aquí en Valencia, en el Museu Valencià de Etnologia. Y el jueves siguiente, el 1 de junio, en el mismo lugar actuará la cantante, la vocalista Mara Aranda. Si os habéis apuntado ahora al final y os interesa el contenido del programa y queréis escucharlo entero, pues deciros que junto con un reportaje que se publicó en la directa, pues lo podréis encontrar en la página web, en el blog, mejor dicho, de este programa 5 con número. 5.suspensivos.wordpress.com. Nos despedimos con otro grupo valenciano, Al Chup, que bueno, os invitamos a que prestéis atención no solo a la música, sino también a la letra. Creo que puede resumir y resume perfectamente lo que hemos escuchado durante el programa, y no solo eso, estos 34 años de régimen de Rita Barberá y del PP. Hasta dentro de 15 días, si no nos ocurre algo demasiado bueno que nos impida venir aquí. Salud.
mor a l'horta. Asfaltada d'ingència. Per aquells que em pren la força, per aquells que em pren la força. Arrencant la nostra herència. Se sent la velocitat d'avingudes que ens envolten i les obres que han presa i les obres que han presa la memòria.